Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julvé. Ja està en marxa una nova edició del Mobile World Congress, la 18a, que cedeix enguany el protagonisme a la intel·ligència artificial, el 5G o la robòtica. Les instal·lacions de la Fira a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat es van omplint a aquesta hora de congressistes, empresaris i polítics de gairebé 200 països. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la del Parlament, Anna R., han esquivat fa una estona el besamans al rei Felip VI, qui sí que ha rebut el monarca és l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els ministres Jordi Hereu i José Luis Escrivá i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. A més de la presència del president de la GSMA, John Hoffman. La Fira Tecnològica ha recuperat pràcticament el múscul d'abans del coronavirus amb la previsió de rebre més de 95.000 visitants. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta primera jornada. I avui l'actualitat també passa per Madrid, on a aquesta hora continuen les mobilitzacions de la pagesia. El sector, convocats per Asaja i altres sindicats agraris, tenen previst arribar fins a l'oficina de la Comissió Europea. Els sindicats no descarten una vaga general si no s'atenen les reivindicacions del sector. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el seu secretari, Juan José Álvarez, ha reiterat que la situació és complicada.
Ya está bien de palabras, lo que queremos son medidas. No queremos llegar a eso, pero bueno, esperemos que no nos den motivos para llegar a esa situación.
Paral·lelament, avui els ministres d'Agricultura de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les per abordar més mesures per la pagesia. Aquesta hora, de fet, alguns dels manifestants col·lapsen al centre de la ciutat a l'espera de saber què en surt d'aquesta trobada. Més qüestions. A casa nostra, d'aquí poc més de mitja hora, es reuneix el gabinet de crisi format per l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat per abordar l'esfondrament del bloc del carrer Canigó. La trobada té lloc al casal Gent Gran del Raval. El tinent d'alcalde de Badalona, Daniel Gràcia, ha evitat pronunciar-se sobre el primer anàlisi que ha fet el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona i que ha avançat Ràdio Estel. Són declaracions a la caravana.
El número 9 només ha pogut accedir la jutgessa acompanyat dels pèrits judicials, el tècnic municipal i el cos de bombers, i no s'han fet públiques les conclusions que ja es van veure. Si bé és cert que a la resta d'edificis hi ha un material ceràmic, i les inspeccions estan orientades per veure si aquest material ceràmic té bona salut.
Gràcia confia que la trobada d'avui en surtin els ajuts que s'hauran d'atorgar als veïns afectats. Aquests es tradueixen en habitatges alternatius o altres subvencions per afrontar les obres als pisos afectats. De moment, 11 veïns dels 80 desallotjats han requerit emergència habitacional perquè no tenen un habitatge alternatiu. Molt pendents, per tant, d'aquesta trobada entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat. I abans dels esports, una darrera informació. La Policia Nacional ha detingut a Barcelona i Gavà una parella acusada de vendre 6.500 dosis de medicaments il·legals, una venda que es feia a través d'internet. Els detinguts disposaven d'un laboratori clandestí on fabricaven i distribuïen aquests medicaments i ho feien en àmbit mundial. El producte estrella ofert a la seva pàgina web era un medicament indicat per al tractament de la pròstata i que venien per evitar la caiguda capilar. Els experts en ciberdelinqüència van detectar que els detinguts comptaven amb 3 pàgines web en què oferien centenars de medicaments, molts d'ells no autoritzats a Espanya, els que sí que eren legals, però només es podien subministrar sota prescripció mèdica. A punt d'enfilar a les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb Pol Corredoira.
Parlem de futbol perquè el davanter de l'Osasuna, Ante Budimir, pateix una fractura del maxil·lar dret, és el que diu el comunicat que ha fet públic el club després que el jugador perdés el coneixement els darrers minuts del partit contra les Palmes. El futbolista es troba pendent d'evolució, però no sé que empitjori molt la seva condició, viatjarà avui amb la resta de l'expedició a Pamplona després del partit a les Illes Canàries. I en motor, la valenciana Nerea Martí tornarà a participar a la Fórmula 1 Academy. Va ser quarta la temporada passada en el primer any d'aquesta competició exclusivament femenina. Enguany tornarà a bord de l'equip espanyol Campo Racing. L'any passat va aconseguir una victòria i 6 podis en les 21 curses que va durar el campionat mundial. I un apunt de bàsquet internacional, victòria històrica de Cuba sobre els Estats Units per 81-67 en els partits de classificació per l'AmeriCup, la Copa Amèrica 2025. Feia 52 anys que la selecció cubana no superava la nord-americana en un partit de classificació FIBA.
Doncs amb el bàsquet acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Sis minuts, gairebé set, que passen de les 11 del matí. Mireu, fa unes setmanes dedicàvem aquesta secció al tema dels conflictes, ja sigui entre pares i fills, entre germans o fins i tot entre parelles, que també pot afectar els fills. En aquell moment ja vam explicar com aquestes discussions, disputes i la manera de gestionar-les poden tenir un impacte significatiu en les relacions i en l'ambient domèstic. És un tema que té moltíssims matisos i avui en volem seguir explorant a fons les qüestions que hi tenen a veure. Per tant, aquest dilluns farem la segona part del tema dels conflictes familiars i com en el primer capítol, avui tornarem a parlar amb el president de l'equip SER, Oriol Julià, i amb la seva directora, Laura Torrella. Laura, Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, conflictes a casa. Hi ha èpoques on els conflictes són majors que en altres èpoques?
Que guai, la pregunta.
Sí. Èpoques de la vida de la infància, et dius?
Èpoques de l'any.
Segur que sí. Jo diria que hi ha moments que són més detonants que altres i segurament n'hi ha coses molt comunes entre totes les famílies i després n'hi ha d'altres que poden ser específiques segons el que passi en cada família. Ja n'hem parlat, de fet, en alguns moments de l'any. Per exemple, doncs, quan hem parlat de Nadal, no?, i d'aquest canvi de rutina que implica el treballar en famílies o de les vacances d'estiu o de, no sé, èpoques d'exàmens, no? Són segur que són moments que poden generar tensions i llavors aquestes tensions poden desembocar en conflictes.
Segur que l'estrès està darrere. En èpoques d'estrès o en èpoques de situacions més crítiques, segurament serà més fàcil que surtin conflictes o que cadascú pugui gestionar la part prèvia abans de que surti un conflicte.
Em parlava la Laura també d'èpoques d'edat. Va, doncs aprofito i rebote. Saps
aquesta
què vull dir?
Bona. Mira, tot depèn també, una, de la mirada de la família, de la mare i del pare, cap a l'edat dels nanos. És a dir, tu d'entrada, si li preguntes a famílies que passin pel carrer, un dia ho farem, aquesta, un dia et farem sortir al carrer quan faci una miqueta millor temps.
Vinga.
I li preguntem a les famílies, seria un punt de, escolta, què se't dona millor a tu? Quan són de 0 a 3 o de 0 a 2, potser hi ha pares que no poden... no poden veure, no sé, el seu nano enfadat amb 5 anys. Mm-hmm. I, en canvi, quan és adolescent, mira, que s'enfadi, no? Saps? I, en canvi, hi ha altres moments que potser alguns, els que més, diguem-ne, que és més tòpic, és l'adolescència, no? En l'adolescència és més tòpic que hi hagin conflictes i que sigui més difícil abordar aquests conflictes.
També diria com la variable d'intensitat i freqüència, no? Mm. Que hi ha moments, potser més petita infància, que els conflictes són molt freqüents, però potser la intensitat és més regulable i potser hi ha moments més endavant en el qual potser ja no són tan freqüents, no? Parlo, no ho sé, de 6, 7, 8, 9, 10, que hi ha com una estabilitat més gran, una capacitat de joc més autònoma, etcètera, etcètera, però quan hi ha un conflicte, doncs potser s'enquisten molt més. Mm-hmm. I en l'adolescència potser passa que s'agrupen aquests dos factors, no?
Ja, us vull fer dues preguntes que tindran a veure amb la tercera.
Vale.
Ja comencem a embolicar-ho tot plegat. Sempre parleu de que és importantíssim conèixer a un mateix. I intueixo que també deu ser importantíssim conèixer a un mateix durant el conflicte.
Clar.
En com actuem durant el conflicte.
Nosaltres parlem d'això perquè és la nostra mirada. Un altre tindrà una mirada més tècnica, però la nostra aportació és partir de la pròpia persona, a partir de les emocions, i per tant, a partir d'aquí és quan abordo alguns temes com aquests, no? Clar, el primer és, una, jo com a persona, què és el que em costa, què és el que em toca? Perquè jo me'n recordo, no? Jo era capaç de tenir un munt de paciència com a monitor, quan treballava amb nanos, un munt de paciència. Tothom em deia, ostres, quina paciència tens, no? La típica de dir tres vegades el mateix i que no et facin cas, la quarta a mi em treia de mi mateix, no? Però això no té a veure amb el nano només, té a veure amb mi. El meu problema és que no em faci cas. I clar que el nano m'ha de fer cas en aquell moment, però és que jo tinc un problema amb que un nano no em faci cas, no? Molts tenen un tema amb l'autoritat, no? Si jo tinc un rol de mestre, un rol de família, un rol tal, i entenc que el nano, pel que sigui, me l'està qüestionant aquest rol, em farà saltar. Per tant, no és només el conflicte en si, sinó també ser el que a mi em toca, no? I això és molt important. En segon lloc, és veritat, on em posiciono davant d'un conflicte? És a dir, de quina manera? No, jo és que hi ha molta gent que no sap conflictuar. Uh-huh. Que no sap...
Jo. Clar. Jo no sé conflictuar.
I què fas?
Evito quan conflictes. Tens...
Clar, evites.
Soc un gran... Mira, li dic sempre a la meva psicòloga, soc un gran evitador de conflictes.
Clar. Aleshores, aquesta és una posició davant del conflicte.
A veure com riu.
No, és que pensava que és molt habitual.
Sí.
És que és molt habitual que...
Sí?
Sí. Sí, sí. Nosaltres que treballem molt amb persones que acompanyen a persones, jo crec que és bastant freqüent que passi, i sense jutjar-ho, a mi també em passa, no? A mi m'agrada molt...
Qui no vol evitar un conflicte, no? Trobo.
A mi no.
A tu no?
Jo quan veig l'oportunitat...
Ja, cap allà, eh?
No, ho dic de broma, però no ho dic tant de broma.
No.
Però bueno, és aquest eix una miqueta, no?, entre el no abordar-lo i ficar-t'hi de cap. No? Uh-huh. Llavors, doncs aquí, en aquests dos eixos, doncs hi ha tot un escala de grisos que cadascú se situa en un lloc diferent.
La paraula sentida de l'última vegada que vam venir era oportunitat.
Uh-huh.
És que nosaltres, jo com a mínim i des de l'entitat, veiem el conflicte com una oportunitat. Quan això es dona així... Jo intento... Òbviament, una cosa és l'enfado, l'enuig, la discussió malentesa, però pràcticament, de fet, jo veig qualsevol cosa que passa com una oportunitat, fins i tot a la feina. Un treballador important marxa, ostres, clar que pots tenir un dol, però ho veig com una oportunitat, no? Algú ens està fallant i estem en un moment de crisi, ho veig com una oportunitat. Per tant, com que tinc aquesta mirada al conflicte, el veig com una oportunitat. Mm-hmm. És una oportunitat de veure que aquella persona m'importa, que jo l'importo i que podem millorar, podem aprendre l'un de l'altre perquè ens ha tocat coses i ens estem fent de mirall i podem aconseguir que un dia farem una secció de l'efecte mirall, que també és molt interessant. A partir d'aquí podem tenir una relació millor. Per tant, no tinc cap problema en abordar el conflicte. El que tinc problema és... Depèn de com la persona, o jo també, puguem estar en aquell moment del conflicte.
Anem a aquesta part de la importància mútua de les persones, perquè si us volia preguntar... Jo crec que a la nostra societat usem paraules d'aquelles que sonen molt bé a la majoria de discursos i moltes vegades no en tenim, perdoneu, ni punyetera idea del que volen dir a la seva pràctica. Per tant, per molt que sembli una veritat de perogrullo, us ho pregunto així de clar i així de directe. Si parlem d'assertivitat, de què estem parlant?
Mira, hi ha una... Com la resposta fàcil és la capacitat de poder expressar les meves necessitats i el que em passa, tenint en compte, no?, per que això em cuidi a mi, però que també cuidi a l'altre. I crec que lo difícil d'aquest equilibri és tenir en compte precisament aquestes dues parts. Perquè quan jo, per no fer mal a l'altre, callo coses, no estic posant en joc la meva necessitat. I al revés, quan jo, per posar en joc la meva necessitat, no estic tenint en compte l'efecte que això té en l'altre, doncs tampoc no estic sent capaç de comunicar-ho de la millor manera per poder-ho resoldre. Això seria com la primera resposta ràpida.
Fem el joc que fem a ADS. Fem el joc que fem a la nostra formació.
Vinga.
Imagineu que jo sóc l'altra persona del conflicte. Sí. I que tu tens un conflicte amb mi.
Val.
Vale? Comunica'm algú. Jo què sé. I tu també, Laura, juga, que així ho fem més ràpid. Això de, jo què sé...
Oriol,
m'has portat el guió tard. Cosa que no passa mai, eh?
Sort que te l'he portat. No, i el que farem és que si m'ho dieu que no sigui assertiu, aniré fent un to de desaprovació, rotllo mec.
Uau.
De fet, podríeu tenir un botó preparat aquí, però és un atracament.
És un atracament.
És un atracament.
És un atracament.
No, jo faig el mec, vale? Per tant, aquesta frase, Oriol, m'has portat mec... És molt bèstia.
És molt bèstia, eh?
És zero assertiva.
Oriol, el proper dia podries portar-me el guió una miqueta més abans per preparar-me millor? Tampoc?
Si estem en conflicte, tampoc.
Clar, el tema aquí és què li està passant a l'altra persona que està rebent aquesta informació, no? Llavors, si tu estàs posant en el paper, no?, de tenir en compte, d'expressar la teva necessitat, però també de veure quina és la millor manera que l'altra persona ho pot rebre, com diríem aquest missatge?
A veure, tira'm alguna.
Ai, ara em quedo blanc.
Oriol, què t'ha pogut passar perquè em portis el guió una miqueta tard avui?
Mec.
Tampoc, eh?
Hi ha una norma, per no allargar-ho massa, hi ha una norma de l'assertivitat que és parlar d'un mateix.
Val.
Necessito tenir el guió dos dies abans.
Exacte, però fins i tot vaig per la primera. La primera és com em sento jo. Ostres, m'estressa quan tinc el guió tard.
Val.
Parlo de mi. No parlo de l'altre. En quan començo a parlar de l'altre, si no he treballat una mica el terreny, i el que nosaltres diem, si ho estic dient, però encara que siguin unes paraules molt maques i molt ben dites, ho estic dient amb tota la ràbia del món, a l'altra persona el que li arribarà és culpa tuya, nunca haces las cosas bien, sempre tal, no?, que és el que deia Laura, com li arriba a l'altra persona. Aleshores, hem de cuidar la comunicació, que es diu no violenta, i l'assertivitat és una d'aquestes eines que té la comunicació no violenta. Per tant, el primer és treballar des del jo mateix, la primera persona. I el segon, expressar la necessitat ja el més impecable possible. M'aniria bé, necessito tenir un guió dos dies abans.
I aquí també és important tenir en compte que aquesta expressió de la necessitat no sigui una exigència. És a dir, que jo expressi la meva necessitat ha de partir també de la meva responsabilitat, perquè si poso només l'exigència en el que fa l'altre, això també genera dolor, no? Que és veritat que hi ha un punt de dir, bueno, jo m'he de fer càrrec del que a mi em correspon, i també hi ha un punt de la comunicació de veure que si això l'altre ho porta a una ferida que té, bueno, doncs pot passar, no? I per tant, també aquí hi ha una altra part que no té a veure només amb l'assertivitat, sinó amb altres coses que es posen en joc en la relació, i que pot ser que hi hagi persones que suportin a la ferida que tinguin.
I podria ser que això no fos un conflicte i que tot això no calgués. Si tu i jo no tenim un conflicte, mai ha sortit un conflicte, simplement és una expressió teva de dir necessito això, potser aquí no hauria ni calgut tantes eines d'assertivitat perquè no hem entrat en conflicte. Però imagina't que realment tenim dos interessos contraposats. Això és diferent, perquè ja no és tan evident que jo et puc donar el guió tal, sinó que és, jo què sé, que jo vull 40 minuts de programa i que tu només em pots donar 20, saps? Vale, i què fem? Tens raó tu, tinc raó jo? Bueno, tens raó tu perquè manes tu, però...
Troba una mica l'equilibri, no?
Però, clar, una possibilitat seria cedir, una altra possibilitat seria... El tema és com abordem el conflicte. Ara, per portar-ho a famílies... És el meu fill que té una necessitat. I no me la sap expressar bé, o me la sap expressar bé igualment. Però jo tinc una necessitat contrària. Què fem? Soc el pare, he de cedir, negocio... Si negocio, perdo poder... Què fem?
Aquí. Jo crec que si negocies a través del raonament... No?
O la manipulació...
Si exposes... No, és broma. No, però si exposes les raons...
Jo aquí poso en joc també un altre factor que penso que avui en dia se'n comença a parlar força, que una mica amb aquesta llei del pèndol, no? De fa pues, X anys que hi havia una tendència molt més autoritària en la, uh-huh. en la gestió de les relacions pares-fills, i ara mateix estem com hi ha persones que veuen molt, no?, que estem a l'altra banda del pèndol i que, per tant, hi ha una tendència molt més laxa. I que, per tant, en aquesta expressió de necessitats, pot ser que hi hagi persones que es trobin que per no agafar un paper autoritari deixen de banda les seves necessitats per satisfer els desitjos o les necessitats uh-huh. dels seus fills. I, ostres, ser assertiu i a ensenyar, a educar, a modelar en el teu fill o la teva filla aquesta assertivitat, aquesta capacitat d'expressar, també passa perquè, no, perdona, a dins la família són igual d'importants les teves necessitats que les meves. Un altre tema és que jo sigui l'adult i, per exemple, sàpiga millor posposar la satisfacció d'aquesta necessitat, o que prioritzi satisfer la teva, perquè en aquest moment per mi també és una necessitat saber que estic cuidant bé de tu, no?, com a fill o filla, però no és menys important la meva necessitat.
És tot plegat una mica una qüestió entre mandra i espontaneïtat. Ho dic perquè ara qualsevol persona...
És bona relació.
No, ho dic perquè qualsevol persona que ens estigui escoltant, ara, ja sabeu que no opino jo tot plegat, així que deixeu-me que bromejo una mica, eh? Ara ens poden dir, sí, és que l'Oriol i Laura venen aquí en modo zen, posem-nos a ser assertius a mitja discussió, quan a mi el cap no em dona per més i jo ja m'he inflamat.
Clar, per mi aquí la clau és, més enllà de com se suposa que s'ha de fer, si jo... La meva relació que tinc amb el conflicte i amb les meves relacions m'està funcionant a la vida. Llavors, si jo amb això estic tranquil·la, veig que tinc bons resultats en el sentit de que em quedo en pau amb les persones, penso que puc resoldre les necessitats que tinc, és coherent amb els meus valors, doncs pues molt bé, sempre pots revisar-te més si vols, però està bé. El tema és que moltes vegades hi ha malestars a darrere de les persones quan els hi preguntes què tal la teva relació amb el conflicte. I aquí és on nosaltres diem, bueno, pues, si hi ha malestar darrere, doncs potser hi ha coses que podem fer per revisar-nos una mica i per poder tenir més eines de reflexió per portar a l'acció coses diferents.
Parteixo d'aquest malestar o de la carència. Tu pots tenir una actitud activa o agressiva. És a dir, pues en aquell moment m'hi cago en tot i ja està, i em quedo tan ample. Però si no et quedes tan ample, que és el que diu la Laura, és que he de canviar alguna cosa del l'abordatge al conflicte. Vale, estic en la pujada. Precisament aquesta és la nostra aportació a les teories del conflicte. Sí o sí passa per fer una gestió emocional. No pots ser assertiu, de fet, jo soy lo menos zen que exista dentro de este trabajo, perquè no pots fer... a nivell personal, jo soc molt bo utilitzant les paraules claus. Uh-huh. Però no aconsegueixo el resultat que vull. Per què? Perquè destilo tota la ràbia del món. Saps? Destilo que en realitat estic dient això, però en realitat estic pensant que ets un no sé què i que ets el culpable de tots els meus mals uh-huh. i tota la càrrega emocional la porto cap a tu, no? Per molt que faci servir una paraula en primera persona, superben treballada, la paraula impecable... No. Per tant, nosaltres el que diem és, si estàs pujat, no passa res. És que no és el moment d'abordar el conflicte d'aquesta manera. L'únic que t'has de dir és, el vull abordar d'una manera activa o agressiva? Uh-huh. No. Baixo, gestiono, demano de manera... el més assertiu possible, temps, que això seria anar cap a un passiu assertiu, temps per poder parlar això, temps per poder
parlar
això.
Poc, això. Ah. Però tan poc.
Per què necessitem resoldre tot ja?
Sí, sí. És així.
Hi ha una part...
és treballable, entenc,
és treballable,
el ser assertiu.
I tant. I la gestió emocional. Tot és treballable.
Passa també per no treballar... És a dir, per mi és important, en aquest procés de gestió emocional que comentava l'Oriol, que... Si només t'enfoques en les eines comunicatives, segurament hi ha part d'aquest procés que t'estàs perdent. Per exemple, jo a nivell comunicatiu en general tinc força habilitats de cara a l'abordatge del conflicte, perquè em quedo en un estadi una mica passiu. Uh-huh. Perquè em toca ferides de no voler fer mal a l'altre, no mereixer l'amor de l'altra persona, no? Com anant molt al fons.
Patró del buenisme.
Exacte.
Qui m'estàs definint, eh?
Per això em reia abans.
Quin susto.
Clar, llavors, ja no és només treballar la meva gestió emocional en el moment, sinó veure què és el que em passa a mi, perquè sempre, entre cometes, per la generalització, però sempre que em trobo davant d'una situació que jo dic, sí, l'he d'abordar, perquè, una mica els arguments que deia l'Oriol, perquè li veig l'oportunitat, perquè sé que serà millor si abordo el conflicte, però què em passa? Que em paralitza per algun motiu. Uh-huh. Llavors, sí, això m'està passant, no és només la gestió emocional, és també anar a veure quines són els patrons que hi ha aquí darrere. Llavors, això és molt més gran. Però tot i així, hi ha tips, no?, de més... pràctics, que són aquests aspectes més de la comunicació no violenta, que poden facilitar, doncs, com a mínim a nivell de llenguatge i d'estat, i en sumant-hi aquesta regulació emocional per acostar-me com a mínim una miqueta més o sortir d'estats més agressius actius o agressius passius.
Laura, jo t'ajudo i ja et posaré conflictes.
Però... Mec!
Sí, ja va entrar també el mec, Oriol. Ja està, eh? Ja està. Ja no nosaltres, eh? Que estàvem parlant de com ser més assertius a l'hora d'afrontar aquestes situacions conflictives, aquestes discussions amb els nostres nens, les nostres nenes. Sinó, com nosaltres, com a pares i mares, els hi fomentem amb ells ser assertius?
Bueno, com sempre, ara l'he tret a la Laura, però com sempre, primer des del model. Vull dir, no pots ensenyar-li al teu fill a ser assertiu, tu no sento, és impossible. De fet, a l'infant no cal ni que li diguis la paraula assertiu. Simplement digue-li que li importes, digue-li que es pot parlar, digue-li que tu també ets part del conflicte. Aquí és on anava abans, no? Hi ha una part de... Quan jo estic en la part del conflicte, és molt difícil acompanyar l'altre a que sigui assertiu, perquè jo sóc part del conflicte. Aleshores, jo t'estic intentant a tu dir que tu siguis assertiu, i això dona una rabieta. Això és pitjor, encara. Aleshores, aquí és on anava abans, quan si jo estic en rol familiar, és molt difícil, en rol part del conflicte i familiar, és molt difícil que jo pugui sortir-me'n d'aquest paper. Però sí que puc aprofitar, a part del model de ser assertiu, quan pugui acompanyar el meu fill sense ser part implicada. Aquest seria l'ideal, no? Poder ajudar-lo a resoldre un conflicte fent-se les preguntes prèvies necessàries i fent la gestió emocional prèvia amb un amic, per exemple. Uh-huh. Aquí seria una bona pràctica, aprofitant la vida ens posa totes les pràctiques possibles.
Que això no vol dir, Laura, entenc, evitar que les emocions influeixin en la manera en què abordem els conflictes, perquè això és impossible.
Bueno, és que les emocions influeixen.
I són.
I són, estan aquí. El tema és, com deia l'Oriol, si anem adquirint la capacitat de poder-les regular i de transformar-les també per posar-nos nosaltres en el millor lloc possible. Ara està pensant, a més, que segurament és molt diferent cada criatura amb el tipus d'aprenentatge que ha de fer. Jo ara pensava en les criatures més properes que tinc, dues situacions molt diferents, amb la meva filla...
Perdó, és que m'ha vingut un acudit. Amb les criatures més properes que tinc...
L'Oriol.
L'Oriol!
I el Joan, també ho pots dir. Sí, 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 sí.
Perdó.
La meva filla, que és molt petita, té la capacitat d'expressar les seves necessitats de forma claríssima. Uh-huh. Llavors, clar... Igual amb ella el que no necessito treballar tant el que s'atreveixi a expressar les seves necessitats. Llavors, el que hauré, encara no tinc cap pressa per fer-ho, no? Però el que hauré d'anar a poc a poc ajudant-la a regular o acompanyant-la a veure com ho fa és que aquesta expressió s'acosti més en aquest punt assertiu. Però igual hi ha altres criatures que de temperament són molt més introvertides, no? Que tenen menys espontaneïtat en aquesta expressió de la seva necessitat. Llavors, potser l'acompanyament ha de ser cap a un altre lloc. Llavors, també pensava que, clar, hi ha una part important d'això, no? Uh-huh. I també connectava el que comentaves, Oriol, si l'acompanyament el faig quan jo sóc part implicada o no, que aquí ho sumem ja no només amb la part comunicativa, sinó amb altres temes que hem parlat altres vegades, de quin paper agafo jo com a pare-mare en l'acompanyament del meu fill o la meva filla, i si en aquell conflicte jo m'estic realment ficant de cap en el conflicte i anant en el que a mi em toca, o si uh-huh. sóc capaç de veure que el meu fill o la meva filla en aquell moment està expressant una necessitat, que puc primer atendre això, i quan això estigui atès, llavors poder dir, d'acord, doncs ara anem a abordar el que passa. No?
Un titular superràpid, perquè Laura ha parlat molt de necessitat. A vegades confonem la necessitat amb la posició o el comportament en el conflicte. No? La persona pot tenir una posició agressiva, o pot tenir una posició d'imposar-se, o de cedir, o de... I això és només la posició, com sempre, és l'iceberg. Consell ideal per les famílies, sabent que és molt difícil, però consell ideal, aconseguim portar a la necessitat, de la posició a la necessitat. I enmig, entre la posició i la necessitat, moltes vegades surten interessos, lo que el niño quiere. No? No, en realitat el nen el que vol és que li donis el lloguet. Però què necessita? Clar. A vegades és diferent el que vols i els interessos que tens al que necessites. Per tant, consell per acompanyar el conflicte, anar a la necessitat, no al que vols o a la teva posició.
I aquest camí, perdona, és molt interessant perquè ens ajuda a trobar estratègies diferents. És a dir, per resoldre la mateixa necessitat podem tenir moltes estratègies diferents. Per resoldre l'interès, segurament n'hi ha una. No? Perquè si jo vull això, només es resol el meu interès quan ho tinc. Si jo vaig a la necessitat...
És més ampli.
Exacte, clar. Puc tenir moltes altres estratègies.
12:45, paraula sentida?
Perfecte.
Paraules sentides.
Vinga, avui, paraula sentida, quina hem triat?
Doncs avui parlem d'atacat, no? De quan ens sentim atacats.
Ui,
que està molt connectat amb aquest conflicte. Llavors, nosaltres juguem amb aquesta paraula i diem que si et sents atacat és perquè t'ha tocat. I, per tant, perquè hi ha alguna cosa de tu aquí darrere que s'està movent, que és una mica el que parlàvem ara.
T'ha atacat, t'ha tocat. Seràs, aquest t'ha tocat és quina ferida m'està ajudant a mostrar aquest conflicte. Quina ferida m'estàs portant tu per poder-la treballar, no?
I, per altra banda, si m'ha tocat, doncs que és que em toca treballar-ho, també, d'alguna manera.
També, per què no? Oriol, t'ha tocat el proper dia el guió abans, eh?
Vale, perfecte. Vinga. Gràcies.
Oriol, Julià, Laura Torrella, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
La vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle.
Aviam, aquests dies a la Sala Atrium de Barcelona s'hi està representant l'obra de teatre Una còpia, basada en el text de la britànica Caryl Churchill. Una còpia posa sobre la taula la relació que tenim amb la ciència i la clonació. Però no només parla d'això, sinó que també serveix per afrontar la recerca d'un mateix. El que ens fa ser únics, els límits entre allò heretat genèticament i el que forma part de les nostres tries i vivències. Una còpia és un thriller psicològic, un duel interpretatiu sobre la clonació. L'obra la dirigeix Raimon Molins, que també fa de protagonista al costat de Lluís Marco i es representarà, com dèiem, a la Sala Atrium fins al proper 17 de març. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-los a tots dos. Raimon Molins, Lluís Marco, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, ara parlarem de l'obra, però abans, com esteu? Perquè ara fa uns dies, el 13 de febrer, que vau estrenar, quina rebuda està tenint tot plegat, com veieu el públic?
Doncs jo... Estem contents, perquè la veritat és que hi havia... És d'aquestes obres que un al principi s'espanta una mica, no? Perquè és la clonació, però en realitat no va sobre la clonació.
Que parla més d'un mateix que sobre la clonació,
sí,
però ara en parlarem d'això.
Parla de nosaltres, no? I parla amb aquella fina ironia anglesa, i alhora també és un drama psicològic, no? O un thriller psicològic. Però és una obra que dura una hora i deu, que té, en una hora i deu desplega una quantitat de temes extraordinaris i després, finalment, és una obra d'actors. És una obra que si tens algú davant amb qui t'hi entens i és com el Lluís Marco, en aquest cas, doncs les pors es van esveint, no? I jo crec que el públic també ho disfruta moltíssim.
Lluís, si anem a la Sala d'Atrium, què hi veurem?
I veureu una autora meravellosa, de la que jo m'he enamorat, una senyora que encara és viva, amb 85 anys, va escriure això amb 60, i ha fet un duel actoral entre un actor jove i un actor més madur. I llavors és una interpretació a la britànica. I jo em sento orgullós i content i feliç de poder brindar al públic una actuació des d'uns personatges molt ben construïts per una autora anglesa. I em sento un actor britànic en aquests moments, amb una il·lusió tremenda.
Raimon, tu que ets el director de l'obra, com sorgeix la idea de portar una còpia del d'escenari a l'Atrium?
Una còpia era un text que feia molt de temps que tenia guardat, i era una còpia, de fet, estava destinada a obrir el nou equipament d'Atrium, la nova sala. El que passa és que amb els permisos i tot s'ha anat allargant, i jo la volia fer. I aleshores vaig tocar al Lluís, que és amb qui ho volia fer, i li vaig dir, Lluís, aquesta... I el Lluís va dir que sí, i la sorpresa va ser, doncs, molt bé, ara la farem amb aquestes circumstàncies, no? I l'hem fet, i l'hem pogut fer molt bé.
No sé si has canviat alguna coseta del text de Caryl Churchill per a l'hora de transportar-nos-la el més pròxima possible a nosaltres.
No, el Jordi Prat ja em va fer una traducció i de fet, nosaltres després hem afinat alguna coseta amb el pas del temps, doncs sempre fa, efectivament, que sigui més d'avui, diguem, però no hem tocat res, perquè és una obra tan rodona i tan perfecta que cada vegada que tocàvem alguna cosa, aquí es desquadrava alguna cosa.
L'obra posa sobre la taula, sense desvetllar res, perquè jo crec que el més important són els diàlegs, la història d'un pare i de tres possibles fills, entre molts més. Si voleu treure l'entrellat, aneu-hi. A partir d'aquí, estàvem parlant de clonació, però, com es deia en Raimon, jo crec que toca molt la pròpia identitat. Sobretot hi ha una frase amb la que em vaig quedar jo, que diu en Raimon a l'obra, que és, si aquell sóc jo, qui sóc jo?
Aquesta la dic jo, eh?
La dius tu, eh? Perdona, la diu en Lluís.
Sí. Si aquell d'allà davant sóc jo, qui sóc jo? No?
Jo crec que aquí és la clau fonamental de l'obra.
Sí. Bé, sí, el que parla, això ho explica també molt bé el Raimon, vull dir, i agafo paraules d'ell, una mica com els homes, quan es queden sols per educar, per criar, per entendre's, desconeixen moltes de les claus i no encerten massa. I dos per dos amb la paternitat no existeix, no són quatre. I per tant, intentant-ho fer bé, surt malament. Intentant-ho o havent-ho fet malament... tampoc surt malament del tot, i és molt difícil, és a dir, la relació paternofilial És molt dir, per molt que ens clonin, per molt que genèticament ens puguem assemblar, sempre hi ha un fet diferencial amb cadascú, i en forma de thriller aquesta dona a mi m'ha enamorat. Només puc parlar d'ella, ja ho veus. Mm. Més que del Raimon. I mira que ho ha fet bé, el de
dirigir. Jo no la coneixia, ho he dit també, i he de dir que Carit Churchill és una de les principals exponents del teatre contemporani anglès.
Anglès i del món occidental, diguem, per entendre'ns. És una pionera en tot, en la forma i en el contingut.
Mm-hmm. Trobes que fent una obra d'ella... has vist que a casa nostra no es fan gaire obres d'ella?
Se n'han fet. El que passa és que la Carol Churchill aquí se l'ha agafat una mica amb por, a vegades, pensant que és una mica críptica. Aquesta, i té obres que ho són, eh? Uh-huh. Però aquesta, en concret, no ho és. És l'obra més representada que s'ha fet a tot el món. Tot el món vol dir des de Broadway fins a tot arreu, a Austràlia, a tots els grans teatres. I és una obra que sempre ha tingut molt d'èxit i ha passat molt bé perquè és realment una obra molt, molt oberta, no?
Uh-huh. Lluís, ja vaig per tu perquè sé que ets un guerrillero. Què defineix la nostra pròpia identitat?
Què defineix la nostra pròpia identitat? Doncs mira, per mi dues coses molt importants. Una és la tradició, cosa que costa molt en aquest país. O sigui, els països, Anglaterra, França, Itàlia, Noruega, Finlàndia... La tradició teatral es manté i és el que dona solera a un país. I a nosaltres això ens manca una mica. Per això encara falta com aquesta tendència a poder anar a veure una Carol Churchill en una sala de 50 butaques, que la gent que ve surt entusiasmada.
Absolutament.
I l'altra és la por. Llavors, la societat amb por mai pot anar enlloc. I nosaltres vivim sempre, o ens fan viure, o ens sotmeten constantment a la por. Jo demano a la gent jove que perdi la por a dir el que pensa amb respecte. Quan es fa això i es té tradició, es té un país.
Mm. No hi ha ningú igual al món, és una de les coses que ens planteja aquesta obra, però què hi ha de cert en tot plegat en un món tan global?
Mira, jo crec que el que ve a dir l'obra és... No, ningú... La còpia no existeix. Tothom és una mica diferent. I una de les grans proves d'això és la intel·ligència artificial, que li demanes que faci una cosa, després li demanes que faci la mateixa i et fa una variació sobre allò. Mai fa el mateix. No hi ha res que sigui igual. Per tant, cap de nosaltres som iguals. I això és una de les coses que posa sobre la taula, i de dir, no només no som iguals, sinó que heu de ser i hem de ser el que som. Uh-huh. Ara bé, vivim en un sistema que ens fa ser iguals, el màxim d'iguals possibles. I aquí, aquest és un dels grans temes que desplega l'obra, perquè ens animem i ens encoratgem d'alguna manera a sortir d'allà dient que cadascú és diferent.
Per cert, havíeu treballat abans junts?
Sí, a mi el Raimon m'ha dirigit un parell de vegades, o sigui, vam fer Litoral amb ell, uh-huh. Vam fer Alba, del Marc Artigau, o sigui, el Teatre Nacional, però com a actor no havia tingut el goig de tenir-lo al costat. Com a director sí, i ens reconeixem, i la prova és que hem seguit treballant, o ell m'ha triat una vegada més. Però jo he descobert el Raimon actor... I estic encantadíssim. Ni el Craig Hill, que crec que la va fotre aquest del 007 allí a Londres, no està a l'alçada de com està el Raimon en aquesta funció.
Ho deia, Raimon, perquè crec que és una obra on es necessita una complicitat màxima, no?
Sí, jo crec que sí. Perquè, i aquesta complicitat, diguem, és una cosa que es treballa amb els anys, perquè no només es treballa a l'època que estàs assajant, diguem, sinó... I amb el Lluís hem anat teixint una sèrie de complicitats que han fet que ens puguem trobar fent aquesta obra que les demana tan i tan profundes. Mm-hmm. No?
Per cert, d'on sorgeix la idea de posar tecnologia sobre l'escenari?
Això sorgeix de fa molts anys, d'un projecte que tenim a Atrium d'escena digital, i és com impliquem els llenguatges digitals i la tecnologia en les arts en viu, i no només com apliquem una cosa en una escena, sinó com això el que fa és donar una altra capa de dramatúrgia, de significat a l'obra, no? A més de la interpretació. Però sempre tenint l'ésser humà i la interpretació com a epicentre de l'acte teatral. Això és bàsic.
El teatre va cap aquí?
El nostre teatre va cap aquí. El teatre no sé cap a on va ni cap a on ve. I suposo que depèn de cada país i de cada lloc. Però el nostre sí, perquè en tot cas el que sabem és que el món va cap aquí. La manera de llegir-lo va a través d'aquests llenguatges i que, per tant, nosaltres hem de començar a explorar-los.
Mm-hmm.
Lluís, fa certa por que la intel·ligència artificial, tot el que estem debatint darrerament, ara s'engega el mobile i es comença a debatre també sobre intel·ligència artificial, bla, 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 bla. Fa certa por que el teatre pugui anar cap aquí?
Jo la paraula por, ja veus que la vaig desterrant, a mi no em fa por, em fa molt de respecte. I a mi em recorda quan va néixer internet, que jo recordo que no hi havia res legislat i feia por que a través d'allà es pogués fer totes les trampes a les que l'ésser humà ens té habituats. I amb això passarà igual. Evidentment, ha vingut per quedar-se la intel·ligència artificial i crec que la part positiva és la que hem d'utilitzar, és la que hem de fer servir, és la que crec que val la pena, i anar batallant contra tot el que sap fer només mal ús de tot allò que pot servir a l'ésser humà. Per tant, és una eina més i hem de conviure amb ella, i a mi por no em fa. Respecte me'n fa molt, perquè em fa por que em clonin artificialment i em fotin servir i em facin passar per un de Vox quan jo no puc, m'entens? M'agafaria un atac de pedra abans.
Raimon, seguint amb aquest respecte, però aquesta metodologia obliga que els actors, intueixo, que els actors i les persones encarregades de les eines digitals treballeu junts i treballeu alhora, no? Com ha anat això?
Depèn de cada producció. En aquesta producció era una producció que teníem molt clar que el treball actoral i humà a dalt de l'escenari, per tant, el Lluís i jo érem la matèria, l'única matèria, diguem, i que l'altre el que feia era donar-nos la possibilitat de situar-nos, de fer-ho més, més agradable, de fer l'espectacle més espectacle, etc etc. Però és veritat que quan treballem amb càmeres en directe, per exemple, que ho fem sovint, sí que es comença a fusionar una sèrie de llenguatges que fan que la interpretació a partir d'un moment donat hagi de tenir en compte el treball i aquestes eines digitals i que, per tant, variï una mica.
Anem a parlar una mica dels vostres personatges que a mi, de veritat, em van apassionar. Comencem pel Lluís. Jo crec que el Lluís té un personatge que subtilment te'n vas adonant fins que acaba l'obra, que té un arc, té una història brutalíssima.
Sí, és com un saltimbanqui. Hi ha 5 escenes i a cada una té un comportament diferent. I això demostra la fragilitat de ser pare. És un home que en una època de la seva vida no l'afronta del tot bé ell i llavors prefereix evadir-se d'un fill. Llavors té un altre que ha clonat per veure si ell a partir d'allà pot demostrar la seva bondat i tampoc en sap prou. I llavors comença a investigar amb un tercer i potser arribarà fins a 20. És a dir, és buscar constantment una fórmula per ser millor i no trobar-la. És a dir, en el fons és buscar l'essència de l'ésser humà. I ho ha fet també aquesta dona, o a mi almenys m'ha donat ales per fer d'actor, o sigui, perquè la meva imaginació a través de la lletra impresa ha sigut extraordinària. I vull aprofitar, ja callo, per dir que programes com el que tu fas dignifiquen el teatre, i jo estic enamorat del que feu, perquè és la feina que cal fer, específica. Estem parlant aquí d'una còpia de la Càlid Surgi, de la Sala Atrium, del 17 de març que acabem, i exclusivament d'això, i això ho feu constantment, perquè em consta i us escolto. I no defalliu.
Gràcies, Lluís. Hòstia, cada dia et diuen això.
He fet una falca gratis. He fet una falca gratis. Mira,
Xavi, grava-ho, això. Que
però l'havia de fer.
Raimon, tu fas un 3x1.
Sí.
Canviant radicalment. A mi el teu em té flipat, perdoneu, així de clar. Em té flipat. Canviant radicalment d'un personatge a un altre, si podem dir així.
Sí.
En qüestió de segons, com es fa això? Com tu fas això?
Això es fa... Jo crec que això es fa primer llegint el text i l'escriptura ja és així. Per tant, aquesta dona ja ha escrit el marc, les circumstàncies de cada escena perquè el comportament sigui diferent. Per tant, al final, cada personatge és un comportament diferent de com gestiona el seu present, no? I, per tant, si t'hi posaves aquí, doncs ja tenies uns estats, tenies una manera, i després vas fent servir la imaginació, i en aquest cas, doncs, també amb la Clàudia Manini, que ha fet d'ajudant de direcció, però que un ajudant de direcció més que ajudant de direcció, que estava fora, el Lluís també, entre tots, d'alguna manera, hem anat construint la possibilitat de que s'entengués de que eren tres personatges diferents. Un cop ho tens, és com un instrument. T'estàs barallant, i després ja no hi penses, i fas la música, i ja està.
Això ho dèiem, ho trobarem a la Sala Atrium fins al proper 17 de març. La pregunta que m'agrada fer sempre és, i després què? I a gira?
Ho intentarem.
Sí, estem treballant perquè n'hi hagi. Per tant, esperem que sí.
Sí, jo espero que els programadors que estan per venir, alguns ja han vingut i demés, jo penso que és interessantíssim que amb aquest teatre important, britànic, fet aquí des de Catalunya, puguem extrapolar-lo a tot Catalunya, no que es quedi a Barcelona. I sí que les sales han d'apostar per aquest teatre un pèl més profund, vull dir, un pèl, o sigui, més significatiu, literàriament molt ben escrit, o sigui, la gent no és tonta, o sigui, de vegades són els propis programadors que pensen que se'l dia de donar fàcil a la gent. La gent no necessita que li donin fàcil, la gent pensa, i per tant, crec que és una obra meravellosa per poder-la extrapolar a tot Catalunya.
Em feia reflexionar, Lluís, abans sobre una cosa, i vull també posar-ho sobre la taula, perquè crec que s'entenia molt, però no ho dèiem del tot clar. És una obra que ens fa reflexionar moltíssim a l'espectador, moltíssim, però jo crec que vosaltres també. I jo crec que, igual que si jo anés demà a veure-la de nou, i veuria coses, matisos, i sortiria amb noves reflexions, vosaltres com a actors també.
Segur, sí. No és una cosa...
Us aneu parlant, això? Hòstia, sí. Ho he vist, saps?
S'ha produït una química, com tu bé deies, i necessitem mirar, cada dia ens fem la senyal de mirar-nos als ulls, perquè necessitem estar constantment veient com evoluciona el seu personatge en escena i com reacciona el meu amb la seva evolució, o al revés. Per tant, és viu, el teatre és una cosa que cada dia és diferent. És que fan teatre? No. L'únic lloc on no es fa teatre, comèdia, és el teatre. El teatre cada dia és un espectacle en viu, és una missa en escena, és un ritual, és meravellós.
Abans de preguntar-vos per projectes personals, que ho faré també, Raimon, tu que dirigeixes també la Sala Atrium, com està el teatre català i sobretot com està la sala, a mi no m'agrada dir sala petita, la sala de proximitat.
És una pregunta molt difícil de respondre.
Perquè jo crec que, ho he notat així de forma inexperta, però jo he vist un boom de la sala petita els darrers 2-3 anys.
Sí.
Postpandèmia, vaja.
Sí, perquè també ens hem unit, no?, a través del Teatre Batega, i aleshores això ens ha donat més visibilitat. Però a mi m'agradaria molt, i crec que una còpia és un exemple claríssim, que s'atrevís i que s'apropés molta gent que no ve a veure les sales petites, perquè és veritat que a les sales petites hi ha una part que fan un teatre molt experimental, però n'hi ha una altra que no, que és en aquest cas, per exemple, que és un teatre que... És a dir, aquesta obra podria estar a qualsevol sala d'un teatre públic o d'un teatre comercial, i de fet és així com està programada a tots els teatres del món, no? Però a vegades encara fa una miqueta de respecte, i jo animo tothom que no, que vingui, i precisament que vingui a una còpia, a veure el luxe, no només d'un text així, sinó de veure el Lluís tan a prop, no?, que estem acostumats a veure amb grans espectacles, i veure l'art d'actuar en tota la seva essència i de transmetre la humanitat, que finalment és l'objectiu que té l'art d'actuar.
Perquè la Sala Atrium, que em deies que està en procés de reforma, com està la cosa?
Sí, està en procés de reforma. Esperem que la temporada que ve podrem obrir amb una sala més gran, amb una cafeteria, amb uns camerinos molt millors perquè tothom estigui molt millor, menys petitonets, més amples i més tranquils, també.
Lluís, t'ho pregunto tu més a l'engròs. Com està el teatre català i en català?
Jo veig sempre el got mig ple, és a dir, precisament és el mitjà que després de la pandèmia més bé s'ha refet, és el que continua viu, i si els nostres polítics tinguessin una mica de dignitat i de vergonya, el teatre sempre serà viu, perquè l'espectacle viu és únic, o sigui, i s'ha de mimar. No hi ha masses més coses a la vida que una bona copa, un bon amic, un bon menjar, una tertúlia, un anar al teatre, un anar al cinema, escoltar música. Això forma un 80% de la vida, i els nostres polítics s'entretenen amb un quítame ahí esas pajas i es foten unes palles mentals que valdria la pena que es dediquessin a una altra cosa, perquè ho estan fent molt malament. Sí.
Què reclama el Teatre Català a les institucions ara mateix?
Subvenció, res més. O sigui, els cotxes estan subvencionats, els polítics estan subvencionats, l'aigua està subvencionada, l'electricitat està inclús mal llevada, etc etc. I llavors resulta, ui, la gent de la cultura demana subvenció. No demanem res, demanem el que el poble necessita, que és alimentar l'ànima. I això és el que fem.
Ara que ja t'estic escalfant, ja aprofito del tot. Sí. Us molesta, us sap greu, us emprenya, o totes tres coses, quan sentiu allò de... És que els actors al món de la cultura sou uns subvencionats.
No, a mi no em molesta, perquè jo ho puc justificar. El que s'haurien de plantejar són tots aquests altres que van cada dia a treballar per una paga mísera, eh? O sigui, i són capaços de no dir la veritat, d'enganyar el poble, de no servir-lo. Jo em sento molt tranquil perquè cada dia vaig a donar el bo i millor de mi perquè jo treballo per la gent. Sense la gent no sóc ningú. Jo formo part. No sé estimar d'una altra manera. Si no, faria una altra feina. O millor faria de polític. Perquè no, o sigui, però jo només sé estimar. I a dalt d'un escenari l'única cosa que es fa és estimar. Per tant, lo de la subvenció és tonteria, no? Tot el món està subvencionat. El que passa que què millor que subvencionar en cultura i fer estimar els actors en aquest país és una assignatura pendent dels nostres polítics, perquè són ells els primers que no ens estimen. Cap d'ells ve a una sala petita, cap d'ells ve al teatre, ven a guanyar eleccions, quatre punyetes, però és mentida. I tots ells menteixen com cosacos. Haurien de venir al teatre i aprendre a fer la veritat. Nosaltres cada dia diem la veritat. Ells cada dia construeixen una mentida nova i cada vegada les construeixen pitjor. Jo no estic ni enfadat perquè hi hagi gent que no vulgui ser independentista. Estic molt dolgut que han tergiversat la veritat, que ens estan enganyant i s'ho creuen. Diuen que l'1 d'octubre, per exemple, o sigui, no ens van pagar. Ens van pagar. M'estan dient terrorista, a mi. Qui té collons de dir-me terrorista? Jo no he fet mai res contra la humanitat. Ells ho fan cada dia. I ens ho hem d'enveïnar i creure. Per què? Pues perquè la premsa està subvencionada, perquè els diaris no diuen la veritat, perquè van segons el color del partit polític que tenen, i si segueixo ens tanca la ràdio. Vull dir que vaig a callar.
Raimon, com a director d'Atrium, com ho vius tu tot plegat?
Jo crec que el que ens... A mi no molesta, eh? Crec que ha de ser subvencionada la cultura.
Creus que s'aposta prou per la sala petita, per la sala de proximitat?
No, crec que no s'aposta prou pel teatre, en aquest cas, no? I probablement pel cinema tampoc. I es fa molt soroll, però no, els que hi treballem no vivim el dia a dia i no és així. No estan les sales petites...
Deixa molt soroll per a no res.
Exacte, sí. Un soroll per no res. Sí. I al final és una qüestió de país, és una qüestió d'estructura i estratègia cultural identitària del país. I nosaltres formem part d'aquest sac. Però aquest sac està... Bueno, està en un moment caòtic i ningú hi posa sí. ordre. Aleshores, es tracta de posar ordre. Hi ha sales petites, hi ha sales grans, hi ha sales mitjanes, institucionals, no? I algú ha d'ordenar tot això perquè unes alimentin les altres i no estiguem tots intentant, no sé, sobreviure.
Una còpia que la trobareu, com dèiem, fins al 17 de març a la Sala de Triomf de Barcelona. Lluís, projectes personals, què tens sobre la taula?
Doncs mira, ara estrenarem aviat un curt que també m'agrada molt, L'últim combat, una cosa que ha fet un nano jove que es diu Joan Pauls i que va sobre un exiliat i per tant em fa molta il·lusió amb música de Lluís Llach, o sigui que ens l'ha cedit i per això l'anomeno perquè ens ha subvencionat amb el seu amor a l'art audiovisual en aquest cas, això com a projecte, i després tinc cosetes de teatre però d'aquelles que no es poden dir, no fos cas que no sortint.
Val. Raimon.
Jo estic a Atrium ara, sobretot, desplegant el nou equipament i, per tant, això vol dir un pas a tot nivell, no? Pas de finançament, de patrocinis, d'estratègic, també, i, per tant, intentant estructurar o formar part d'aquesta estructura de l'ecosistema català, i Atrium hauria de tenir un paper, no sé si important, però sí que ara ens donarà la possibilitat d'influenciar el màxim possible.
Ni et vull posar en jardí, Raimon, ni... Si no em vols contestar, tranquil.
Vinga.
Ho entendré perfectament. Però és que l'altre dia vam tenir el director a la sala Beckett i vam comentar tot el que va passar amb l'Espanyol i suposo que n'ets conscient sí. de Com ho has viscut, tot això?
Jo ho he viscut.
Com a director de sala?
Jo ho he viscut com un cas més de, no ho sé, de cada cop i volta es fa una notícia d'una cosa i un... No ho sé, la veritat. No crec que res sigui tan terrible ni tan tràgic, ni per les dues parts, eh? No ho sé, ja es posaran d'acord. No
segur,
res.
Segur. Lluís Marco, Raimon Molins, els trobem fins al 17 de març amb una còpia a la Sala de Triomf de Barcelona i després tots aquests projectes que ens explicàvem. Lluís, Raimon, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment.
Pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, vidas por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos.